Variades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Ginet. Avui volem començar Plèiades parlant sobre la rehabilitació en els habitatges i l'arquitectura bioclimàtica. Per parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres Jaume Prior i Llombart. Benvingut, Jaume.
Gràcies.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. El nostre convidat naix a Nules, la Plana Baixa. Estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València i s'especialitza en urbanisme i edificació. Des de l'any 1997 és professor associat del Departament de Projectes Arquitectònics de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València. Ha dut a terme diversos projectes, entre els quals destaquem el de la segona fase de les obres de restauració de la Capella de la Sang a Nules i la direcció d'obra del Museu de Belles Arts de Castelló. Ha sigut guanyador de molts premis, entre els quals anomenem el del concurs d'idees convocat per l'IMPIVA per la reforma de la seu d'aquesta entitat a València. Ha exercit de coordinador i director de jornades sobre arquitectura i és autor de diverses publicacions, com ara Ceràmica i arquitectura, algunes consideracions. Des del 2005 és vocal de cultura del Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló i des d'enguany és membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. Jaume, ens agradaria que ens comentares fins a quin punt l'arquitecte pot controlar el procés de creació d'un edifici.
Bueno, Elisa, l'arquitecte el que deu és precisament controlar el procés de creació d'un edifici. Quan venia en Cabassi estàvem bromejant sobre l'estereotip que tenim una miqueta els espanyols, no? De ser una miqueta, pues, això, un poc desastres i un poc que sempre estem. Però a vegades tenim coses bones. Per exemple, el que en el nostre ordenament jurídic o en el nostre ordenament del que és, pues, l'arquitecte té una tasca molt important precisament de coordinar i d'entendre el procés de generació d'eixe nou edifici des d'un punt de vista absolutament únic, coordinat i des d'una visió ampla de la qüestió, no? És una cosa que és algo que jo crec que tenim que defendre perquè és una particularitat de la nostra societat, no? I que, bueno, tots aquests líos que ara estan ocorrint de Bolònia i totes aquestes coses, crec que això és algo que se posarà d'alguna manera en discussió i en perill i que devem de defendre-ho totalment. L'arquitecte deu de coordinar, el que deu de fer aquesta visió conjunta de totes les activitats que van a intervindre, no?
Mm-hmm. Bé, Jaume, Elisa ens ha explicat que ets professor al Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica i això vol dir que tu fas una tasca que té un pes important per als futurs arquitectes. Voldria preguntar-te quin sentit ha de tindre la docència a l'hora de projectar l'arquitectura i també quin tipus de projectes solen treballar els alumnes amb tu.
Sí, els professors a vegades això ho oblidem, però és molt important perquè evidentment l'alumne es deu i rep aquestes informacions o aquest testic de part dels professors. La docència d'arquitectura, pues, nosaltres en el taller 1, que és una miqueta la cèl·lula didàctica de la que jo formo part dintre del departament, el que tenim clar és que volem transmetre, pues, a tots els estudiants tot allò que nosaltres, pues, sabem, no? Però sobretot la visió eixa de que l'arquitecte és en realitat un organitzador, no? Uh-huh. Le Corbusier fa una xarra en els estudiants i està publicada i els diu això: vosaltres sou organitzadors de tot. Entonces, l'arquitecte deu de conèixer totes les vessants del que intervé en l'edifici. Això és una cosa que nosaltres volem transmetre a l'alumnat, no? I a partir d'ahí tenim clar que té que ser el que organitza l'espai, el que té que organitzar la forma, el que té que organitzar la funció i el que té que organitzar les diferents tecnologies, no? Quins tipus de projectes? Dintre del taller 1 nosaltres establim sempre pues, una qüestió de que l'alumne vagi tocant diversos aspectes, no? Des de l'habitatge, que és fonamental, perquè jo crec que és part important de la nostra activitat, de l'habitatge, però també pues, edificis públics en diverses escales, no? De manera que si l'alumne estudia des de la línia del taller 1 pot haver cobert totes les qüestions més importants. Per exemple, enguany jo estic en PR3 i els han plantejat una sèrie de treballs, no? Dos, al llarg de tot el curs, s'organitzen dos quatrimestres. No? El primer és un edifici d'oficines, partint de la base de que és un edifici que se tinga que poder reestructurar, i els tenim preparat pel mig de curs una sorpresa, que és que quan ja el tinguin mitjanament decidit, ara el tenen que adaptar a un ús en concret, no? És a dir, ja que han fet algo que se pot adaptar, demostra vostè que se pot adaptar, no? Fica ahí dins un ús en concret. I després, el segon, tenim que fer un youth hostel, una àrea, és a dir, és un exercici a mitja camí entre la residència, l'albergue de juvenil, no? El típic hotel de l'estudiant que va, pues, coneix un poc el seu territori, Europa i tal i qual, bueno, pues, col·locant-lo a València, estem treballant al voltant del Cabanyal i bueno, pues, n'hi ha que desenvolupar aquest tipus d'equipament.
Molt interessant.
Sí, de fet, mirant jo també, el que em va cridar l'atenció és que el departament un de projectes arquitectònics és pràcticament la medulla de tot el que seria la carrera, perquè estan les assignatures troncals, si no recordo malament, després tots els tallers que oferíeu, vaig estar mirant un poc el que hi havia, i hi havia molt interessants. El taller 1 crec que em va cridar l'atenció perquè estava l'estudi de la llum, podia ser, o el color també, que era molt interessant.
És un poquet, efectivament, és dir, el projecte és un poc el tronc de tota la qüestió, d'ahir tenen que derivar totes les demés assignatures i se tenen que coordinar específicament perquè, bueno, la nostra especificitat és elaborar projectes, no? És a dir, en major o menor amplitud, però sempre comptant una miqueta en això, no? Entonces, tenim que veure, i per una part, evidentment, totes les assignatures deuen de enfocar-se a això, però nosaltres també tenim que ser capaços precisament de replegar aquestes assignatures i portar-les contínuament a aquesta tasca comú. No? No se pot entendre el projecte com una cosa pues, separada del reste de les assignatures.
Sí, perquè pot ser que penses en una altra carrera és com si acabares, no?, de fer la pràctica final, però no, així, és que és la base, si
claro,
ho mires bé.
Claro.
Que si no, és com t'aclarixes a fer-ho posteriorment. Doncs estem parlant amb Toni i amb Elisa de la creació, però ens interessaria parlar un poc del manteniment del patrimoni construït. En aquest àmbit pensem que hi ha dos conceptes bàsics que sempre sorgeixen al voltant, que és el de la rehabilitació i el de la restauració. Quines són les principals diferències entre aquests dos conceptes?
Rehabilitació i restauració, te refereixes.
Restauració, què hi he dit?
Sí.
Has dit això?
Sí, sí.
Ah. És divendres, però...
Pensava que m'havia equivocat en la línia. Doncs bé, Jaume.
Sí.
Doncs això mateix que tu dius.
Rehabilitació i restauració. Anem a veure. Sí. Rehabilitar una cosa és... ens hem trobat, no estem parlant ara necessàriament d'una qüestió arquitectònica, val? Per a poder entendre una miqueta. Rehabilitar una cosa és que per algun motiu ha deixat de tindre ús. No? És a dir, per què? Pues, perquè hi ha hagut una depreciació funcional, una depreciació d'ús, una depreciació tècnica, per algun motiu. No? Entonces, anem a donar-li totes les eines per a que aquesta peça torni a servir, torna a ser habilitada, val? Rehabilitem. Tenim un edifici que, per lo que siga, pues, s'ha construït en el segle XIX i dins n'hi ha un ús, com pot ser el cas més simple, no? Una vivenda, que no està a fecha d'avui, no complís els requisits que entenem perquè una cosa siga habitable. Pues, tenim que ficar-li totes aquelles coses que permetisca que a vegades siga habilitada per aquest ús, per vivenda. I això podria ser un exemple, però podríem trobar que a lo millor el que volem és rehabilitar i li canviem l'ús o li canviem alguna cosa. No sé si ho ha aconseguit explicar.
Sí, i tant.
Quan parlem de restauració, ens estem referint a una cosa que mereix una atenció especial. És a dir, el rehabilitar vol dir que el nostre objectiu és tornar-la ficant en marxa, d'alguna forma. Si estem restaurant, l'objectiu ja no és només ficar-la en marxa, sinó que anem a mantenir-la en un caràcter, en una qüestió que creiem que siga rellevant. El fet més directe és, pues, a lo millor, plantejar una espècie de BIC, no? De bé d'interès cultural. Un edifici que té un caràcter especial, que necessitem portar-lo a una situació en la que considerem nosaltres que és la situació ideal d'ell. No? Entonces, emprarem tècniques per a tornar-lo a aquest punt, per a restaurar en unes altres consideracions. Està clar que la rehabilitació a vegades necessitem d'alguna manera violentar l'edifici per introduir algunes tecnologies que, bueno, pues quan se van construir no estaven. Quan nosaltres estem restaurant, aquesta dimensió de la violència no se pot produir, perquè el que ens interessa és tornar aquest edifici al lloc inicial. Una miqueta és això el que jo entenc entre aquestes dues qüestions. Una altra cosa és que potser parlem de les diferents maneres de veure tant la rehabilitació com la restauració, que en arquitectura això eix en seguida, no? És a dir, que quan se produeix el tema de la necessitat de tornar a cometre els edificis, de tornar a valorar-los des d'un punt de vista d'aprofitar el patrimoni i totes aquestes històries, que podríem estar parlant potser en el segle XIX, doncs n'hi ha dos corrents importants des de l'arquitectura que són el que diem, bueno, doncs rehabilitem sí o rehabilitem no. És a dir, el rehabilitem sí, que nosaltres sempre diem que és, doncs, la figura de Viollet-le-Duc i tot això, que es comencen a tornar a posar en marxa els edificis gòtics, o el rehabilitem no, que també és una postura correcta, no? Que podria ser, doncs, al voltant de John Ruskin, que el que diu és no toqueu, deixeu-ho conforme està, perquè en el moment en què toquem, és allò com el principi d'incertidumbre de Heisenberg, no? En el moment en què toquem ja l'estem canviant. I entonces, la finalitat d'un edifici és que siga una ruïna, no? És allò, el romanticisme més total. I sempre estem ahir al mig, no? Sempre estem ahir al mig. Què és el que n'hi ha que fer? En quina posició te quedes, dins d'aixes dos vessants tan extremes, no?
Però a l'hora de la veritat, de la pràctica, potser aquests dos conceptes de rehabilitació i restauració no són completament per separat, sinó que poden combinar-se en una mateixa intervenció. Vull dir, en el sentit que es pretenga retornar un edifici a aquest estat que es considera que és l'ideal de l'edifici, però al mateix temps calgui introduir determinats elements moderns en l'edifici.
En efecte, vull dir que a vegades les coses no són absolutament diferenciades, és a dir, estem parlant de dos conceptes, però normalment en les intervencions, pues, ocorrixen i necessitem aquests dos vessants. Hi ha que restaurar alguns elements que tenen una importància gran dintre del caràcter i al mateix temps, pues, algunes parts, perquè els edificis són una cosa que es mou, vull dir que han tingut un ús i que normalment se va fent poquet a poquet. Que estem molt mal acostumbrats a veure una cosa que pensar de dir, bueno, no, això és de l'any tal. Perdona, això ocorreix molt poquetes ocasions. Els edificis és una cosa viva que se va modificant i que se van afegint. I entonces, quan tu l'analises a fecha d'avui, tens que aconseguir disseccionar cada una d'aixes parts i entendre-les. Entonces, n'hi haurà parts que mereixen una restauració perquè tenen un caràcter potent, interessant, i n'hi haurà altres que no n'hi ha que restaurar, n'hi ha que actuar, en la mesura de les tècniques i de les coses que avui tenim. No?
I tant.
Jaume, en quina actitud ha d'enfrontar-se l'arquitecte en les obres d'intervenció? I quina és la diferència d'aquesta actitud en el cas d'un edifici històric?
Quasi que ho havíem iniciat abans, parlant amb Toni, no? És a dir, que el primer que tens que fer en un edifici és entendre-ho. És a dir, tu te llances a una qüestió, n'hi ha que entendre'l des del punt de vista, sobretot, històric, com s'ha anat generant, i una visió molt important des del punt de vista tecnològic, com s'ha anat construint, com està avui en dia organitzat, vale? Espacialment, funcionalment, estructuralment. Això és fonamental. Primer ho tens que entendre, i una vegada ho has entès, el que tens que fer és desprejudiciar-te de ningun tipus de voluntat, i des d'un concepte d'humilitat, intentar en els mínims procediments tornar a aconseguir això que tu vols, no? Rehabilitar el que tenies que rehabilitar, restaurar aquelles parts que siguin corresponents. Però és això, entendre l'edifici i adoptar una actitud totalment de respecte, d'humilitat, d'utilitzar les tècniques que avui tenim per aconseguir en la mínima intervenció el màxim que puguem.
Bé, i abans estàvem contrastant el concepte de restauració amb el de rehabilitació, i ara voldria contrastar el concepte de rehabilitació amb el d'obra nova. Tu penses que en un futur tindrà més avantatges la rehabilitació que no l'obra nova? Per exemple, en el sentit que quan s'ha de fer una obra nova cal tirar a terra els edificis ja existents, i això suposa un cost, una generació de runes, etc. Mentre que amb la rehabilitació doncs, és diferent, no?, el procés. Creus que en el futur serà més avantatjós rehabilitar que no fer obra nova?
Depèn de, sempre dependirà del cas. N'hi ha que analitzar la qüestió, perquè jo crec que n'hi ha edificis on mereixen ser rehabilitats, però n'hi ha altres que no. Com tot en esta vida, la cultura o la manera de veure les coses pues, és pendular. No? Va haver un moment, pues, no sé, potser podríem estar parlant dels anys 60-70, que no se rehabilitava res, tot a terra, tot a terra, tot a terra. De moment arribem a la conclusió de que n'hi ha que rehabilitar i quasi que ho rehabilitàvem tot. Entonces, tampoc és això. N'hi ha que veure una miqueta, el cas. No? Qui dubta cap que avui crec que som més sensibles al tema del manteniment d'aquest patrimoni construït. I des d'un punt de vista social, que dubte cap que el rehabilitar és una cosa, ara els moderns li diuen sostenible, no? Perquè tu estàs aprofitant d'una cosa que ja existeix. Però clar, i si aprofitar-se'n té que ser sempre que siga possible. N'hi ha casos on claríssimament totes les coses, o sigui, les opcions més econòmicament eficients ens condueixen a la demolició. N'hi ha altres que conduiran, evidentment, al tema de la rehabilitació. No sé si t'ha contestat en el sentit del que volies. No? I en el futur, pues, que rehabilitarem més? Jo crec que sí, però una qüestió, és dir, en este país s'ha construït en un cert nivell de qualitat i cada vegada tenim més construït susceptible de rehabilitar. Entonces, socialment és una qüestió menys traumàtica. No? El cas de la demolició sempre representa, tu has comentat el tema de les deixalles, no? Dels residus que se fan. Bueno, pot ser una dimensió i sé que ocorreix, és dir, hi ha un algo que jo després tinc que posicionar i és un residu que tinc que portar a algun lloc. Però no sé, altres coses, és dir, és traumàtic, de moment, en una alineació històrica, de moment falta una peça, no? Falta un veí, no? O sigui que el que se mantinga una qüestió i se vagi canviant, això realment, nosaltres ara li diem rehabilitació, però això és el que ha passat sempre. I ha passat sempre també que les cases s'han tirat. Que,
sí, sí. O han caigut.
O han caigut, no? Tindrà més importància en un futur, pues, probablement sí, perquè hi ha una dimensió que jo crec que oblidem sempre i és que, d'alguna manera, el nou teixit que nosaltres hem generat en les nostres ciutats, me refereix que a les ciutats mitjanetes de la Comunitat Valenciana, cada vegada més se basa en la subdivisió, en la superposició de propietat. Quan tu estàs veient un parcel·lari i estàs entenent que n'hi ha un únic propietari, i aquest únic propietari sempre pot pensar què me convé més? Vaig a tirar o vaig a rehabilitar? Però cada vegada hem generat més patrimoni construït basant-nos en la superposició de propietats. És a dir, avui dia del parcel·lari ja no és un el propietari. Tu tens una participació d'aquest parcel·lari. Entonces, en el moment en què n'hi ha diverses voluntats conjuntes, a vegades el tema de la possible substitució general
és complicat.
Salvo casos de força major és molt complicat. Entonces, mos conduirà sempre cada vegada més al tema de la
rehabilitació. A menys que realment calga perquè si no cauria l'edifici, no?
Clar, no, és necessari. N'hi ha que portar tasques de manteniment necessàries. Perquè, sí, sí, sí. Bueno.
I, bueno, i de la mateixa manera que en vèiem que rehabilitació i restauració podien combinar-se en la mateixa obra, també fer obra nova i rehabilitar també en la pràctica també es poden combinar en la mateixa obra, no? En referís, per exemple, la gent que passeja pels centres històrics de les ciutats, com per exemple València, veurà com de vegades es manté la façana per a rehabilitar-la tornar-li la seva antiga esplendor, diguem així, mentre que l'interior de l'edifici és enderrocat i es construeix una obra nova.
Jo en això no estic d'acord. Això demostra un complexe. És a dir, si tu mantens un edifici, el mantens en tot el seu sentit.
Això era una de les coses que jo també no ho havíem apuntat, però sí que volia saber un poc la teva opinió, si podia ser.
Sí, en esta vida sempre estàs dubtant, però hi ha coses que les tens clares.
És que em fa una cosa així, deixen solament la façana i la resta passen. I aleshores, si hi havia, per exemple, algun taulell interessant, s'ha anat a terra. Error. Si hi havia, per exemple, algun aspecte que podia, o alguna escala que es podria mantenir de la forma que fora, també se n'anava fora. I jo pensava, imagina't en la llotja, es queden en la façana i tiren l'escala de caragol, no? Que n'hi ha, fos fantàstic.
Però això és una qüestió econòmica, no? Perquè si no és un projecte nou, no?
Ahir ja mos estem muntant en moltes coses. Això pot ser per molts motius. Pot ser per molts motius, legalitats que exigisquen o condicions que n'hi hagin. Però des d'un punt de vista disciplinar, quan tu has arribat a la conclusió que tens que mantenir una escenografia, que li diem façana, i per dins pots fer el que vulguis, estàs en un punt que dius, xaval, haz-te-lo mirar. Vull dir, algo ha passat ahí. Algo ha passat ahí. Què passa? Que no som capaços de substituir un edifici? Si hem arribat a la conclusió de que l'edifici n'ha que substituir-lo, no som capaços. Vull dir, en la nostra tecnologia, la nostra manera de fer avui en dia, no som capaços de posicionar-nos al mig del carrer Sant Vicent, per què no? El que n'hi ha que fer és les coses bé. Ara, si n'hi ha que respectar un edifici, respectem-lo, perquè com bé tu has dit, n'hi ha escales, n'hi ha crugies, n'hi ha maneres de construir l'espai que no tenen res que veure.
Els sostres poden ser amb travessers de fusta, jo què sé.
Clar,
no sé.
Això és el que n'hi ha que respectar. Entonces, jo aquestes intervencions, des de luego, les trauria fora d'esta discussió que estem fent, perquè són maneres de que a lo millor pues, n'hi hagin triquiñueles legals, de que n'hi hagi una protecció i mantenint eixa escenografia, eixa antifaz, no? Eixa burca, pues resulta que darrere podem fer tot el que ens dona la gana. I són les animalades més importants o les apreciacions o les apropiacions més intenses d'un teixit urbanístic o d'una plusvalia darrere d'una situació. Aixes coses a mi no... No, quan estem parlant d'aquestes coses, jo per ahir no.
Però és un fenomen que cada vegada
que
ho veiem
produeix,
més,
en
els últims anys.
Sí, per això...
Però, en sèrio, jo crec que això és algo que no ho estem fent bé. És a dir, si rehabilitar o mantindre i tal és mantindre el llenç única i exclusivament, ahir passa algo. Perquè darrere del llenç, si l'edifici té importància, n'hi ha més coses.
No és només la façana.
No és només la façana. És patètic a vegades que tu veus un edifici en una prestància, una escenografia perfecta, meravellosa i tal i qual, i que per exemple pues, bueno, darrere apareixen una sèrie d'usos que per exemple pues, no coincideixen les altures dels forjats. Se pot fer? Home, sí que se pot fer, clar que se pot fer, però és que resulta que el que va pensar aquest edifici va creure que la primera planta tenia que tindre una altura, la segona tenia que tindre una altra, i la tercera, que era una qüestió absolutament secundària, tenia una molt diferent. Qui som nosaltres ara per decidir què anem a igualar? Has fet una perversió total i absoluta, inclús, d'això que tu vols mantindre, no?
Sí.
Jo crec que en els edificis institucionals o d'aquest tipus, vull dir, el tema és un altre, però en els habitatges normals, el fet de mantindre la façana, jo trobo que és una qüestió econòmica, si no ha canviat, perquè vol dir, jo he fet dos obres en esta vida i quan anaves a demanar permís, el feien, és que si fas una reforma, t'estalvies l'arquitecte, amb un aparellador és suficient i només t'havies de deixar la façana. Mentre que si tu envers la façana necessitaves arquitecte i aparellador.
Ui.
Això fa un temps, però en habitatges normals, eh? O era una llegenda que anava per ahí?
Probablement sigui una llegenda. Però veus, ja estàs tirant mà d'algo que és la legalitat. Ja estàs buscant la quina manera pegarem voltes per... Bueno, el que m'has dit, jo crec que l'enunciat no és possible, vull dir que en una obra normalment sempre és necessari que estiguin arquitecte i aparellador conjuntament, però bueno, ja estàs tirant-me una miqueta de situacions que no van pel camí recte. Ja estem buscant endreceres o carrers laterals que mos permeti... No. No estem en la qüestió.
Però passava, que... Passava.
Bueno.
Vale, abans estaves... Has comentat unes coses molt interessants per a nosaltres. Jo trobo que el fet d'entendre l'edifici. Aleshores, A mi m'agradaria, per exemple, un arquitecte, si no ho has comentat ja, si ho has comentat, doncs si vols afegir alguna cosa més, però a mi m'agradaria un arquitecte si troba, per exemple, limitacions o diferències, no sé exactament ben bé què dir-te, però si troba diferències, podríem dir, a l'hora d'enfrontar-se a una rehabilitació en lloc de a una obra nova, perquè clar, en l'obra nova jo trobo que l'entén, el veu en el context actual, per exemple, però la rehabilitació és saber mirar. També quan deia Miguel del Rey, saber mirar, no us en recordeu? També ho deia ell. Aleshores, no sé, hi ha diferències a l'hora d'enfrontar-se?
És clar, sí, el plantejament ha de ser completament diferent. Si tu entens l'edifici, dins del problema...
No deixes solament la façana.
Clar. Clar.
A més, jo penso, deixes la façana, una façana bonica, dins, imagina't com seria. No haurien deixat de banda d'invertir diners en marcs i en portes i en això, en passamans, o sigui, sí. No sé.
Sí, és que és això, és que, això, és dir, és que n'hi ha que entendre el conjunt en la seva integritat, perquè l'altre, en sèrio, és una pantomima, és una manera de que no s'agarre el projecte i no sé què.
Ja de fet la llei, feta la trampa, no?
Feta la trampa, i tal, igual. I se queden tots tranquils, perquè diuen, no, és que el carrer no ha canviat.
A mi em sobtava molt que només de deixar una paret, o sigui, ja no feia falta ningú arquitecte. Però això t'ho dic, devia ser una llegenda. Jo no ho he fet, perquè jo les dues cases meues han sigut noves. I jo els tenia tots en noves.
Així claríssimament...
Està tot legal.
Els anem manifestant.
Tot legal, tot legal. Tot legal.
Bé, canviant un poc de terç, volia preguntar-te ara per l'arquitectura bioclimàtica. Què és això? I d'alguna manera podem dir que té una data de naixement l'arquitectura bioclimàtica com a tal, o més aviat és una cosa que d'alguna forma sempre està present al llarg de la història?
Una data de naixement de l'arquitectura bioclimàtica, pues probablement seria coincident en la data de naixement de l'arquitectura. Mm-hmm. És a dir, els mitos que se generen, l'Odol i l'Oger i tal i qual, parlen de la cabanya primitiva, no? Mm-hmm. Quan naix l'arquitectura, que no deixa de ser una resposta bioclimàtica a unes condicions. Nosaltres mos volem crear un entorn que mos siga més adient a les nostres necessitats. Nosaltres som com a espècie altament vulnerable i necessitem construir per a defendre-nos, actitud claríssimament bioclimàtica. Jo és que crec que parlar d'arquitectura bioclimàtica és com parlar de l'escriptor valencià que escriu en valencià, no? És una redundància. És una espècie de redundància. L'arquitectura du components de bioclimatisme en la seva mateixa mèdula. Què és el que passa? Pues que avui en dia... Aquestes coses que, evidentment, socialment ens estem sensibilitzant molt front a situacions i coses que abans no comptàvem i que ara tenim, pues, que sabem que tenen molta importància, no? El tema d'aprofitar l'energia, el tema d'introduir energies alternatives, la qüestió de reduir les emissions per el tema de l'efecte invernadero, totes aquestes qüestions. Esta sensibilització social és aprofitada per part d'alguns per parlar d'arquitectures bioclimàtiques, no? Però és una qüestió, jo ho veig més des d'un punt de vista... De quasi m'atrevisc a dir com a de merchandising, no? De difusió. No, jo soy bioclimàtic, tu no.
Com un nou producte que no està
sí que és. I se genera i me fique jo una etiqueta i tal. I va. No sé, només n'hi ha que tirar-se una miqueta enrere, a principis del segle XX, quan naix, no hi ha la primera generació, però quan naix l'arquitectura moderna, les primeres qüestions serioses del Bauhaus o del CIAM, la vivienda racional, condicions d'assolejament. Ara n'hi ha persones que acaben de descobrir que resulta que els edificis tenen que orientar-se al sur o a l'est. Enhorabuena, nunca es tarde. Però és que això ha sigut tota la vida. Mm-hmm. Que ha sigut sempre. I l'arquitectura que no ho ha fet, li ha faltat una pata. Mm-hmm. Que en algun moment que això, seriosament, i des de la disciplina, des del posicionament més disciplinar, ens vam saltar pel forro, però ens faltava una pata, perquè això ho té que portar, per supost, no?
A veure, i jo no sé si ho faré bé o no ho faré bé, però jo pregunto, seria lícit parlar de falsa arquitectura bioclimàtica per tot el que estàs dient? I si és així, per quina raó? Okay.
Falsa, no ho sé. És dir, jo és que crec que això, que el que se parla de l'arquitectura bioclimàtica...
Que hi ha uns orígens.
És una qüestió absolutament conjuntural i des d'un plantejament comercial. Tota l'arquitectura que hi ha que fer, tota, deu de ser bioclimàtica, com tota deu de ser estructural. Tota se té que aguantar i tota ha de funcionar amb un tobé. Entonces, què passa? Que canvia la manera que la cultura o que la forma d'entendre els edificis se van incorporant. No sé, fa uns anys no teníem, estic ben així damunt, no teníem fibra òptica. ¿Vale? Pues ara s'haurà que ficar en aquest tipus d'aquesta tecnologia. Què passa? Que avui nosaltres tenim molta sensibilitat des del punt de vista de fer unes vivendes que siguin agradables, que tinguin una baixa demanda d'energia, que funcionen a molt bé, i entonces s'ha tingut que recordar totes aquestes coses que són necessàries. Però això no vol dir que ara fem una arquitectura diferent, no? Sinó que les tècniques, la consciència ens ha portat a que tinguem necessàriament que incorporar en tota l'arquitectura aquestes condicions que els diem bioclimàtiques, però no és una cosa diferent. Jo estic prou cansat de veure arquitectures entre comilles, que se diuen bioclimàtiques i que, per exemple, obliden certes altres valors de l'arquitectura que també les té que tindre. Forma, funció, actualitat, no sé. Que a vegades, en ixe marxamo, també mos oblidem d'altres coses. No? Una casa té que ser urbanísticament adient. Té que tindre una forma agradable, no com el segle passat, sinó com 2000, no? Que és on estem, no? Bueno, això és un poquet la meva manera de pensar respecte a l'altra pregunta, de l'arquitectura bioclimàtica.
I també hi ha gent que pot pensar que construir un habitatge tenint en compte els criteris bioclimàtics pot fer que el pressupost s'encarisca d'una manera fins i tot desorbitada. Això és veritat, és un mite.
Això és absolutament discutible. És dir, m'atrevís més a dir-te, si m'ho planteixes així, la veritat o mite, te dic que és mite. És dir, l'adoptar criteris de racionalitat des d'un punt de vista climatològic en algun moment se pot convertir en més car? Què vol dir? Que no. És dir, el posicionar una vivienda adequadament respecte a les corrents de l'aire o a les situacions del sol, això és més car? Què dius? El car és el contrari.
Clar.
El car a nivell global, no en el moment de la construcció, no en el moment que tu fas l'última factura, sinó en el moment global dels 50 anys que dura la vida útil d'una casa,
arriba l'hora d'utilitzar-la.
Què dius? Ni de conya. Tot el contrari. Tot el contrari. És dir, què ocorris? Que en el moment de la construcció, quan jo tinc que pagar a l'industrial, resulta que tinc que adelantar una quantitat de diners perquè pues, ha ficat un material que me té que servir millor per tal... Segur que ho amortitzaré en tots els anys que no estaré gastant gasoil o emprant algun tipus d'energia elèctrica d'alguna manera per apoyar les condicions que potser ja m'ha ficat des d'un punt de vista
de l'energia. Els materials aleshores podien ser més cars que els tradicionals?
Podria ser que en algun cas necessitara algun tipus de qüestions. Per exemple, nosaltres, les nostres vivendes s'han aïllat fatal. Fatal.
S'han aïllat molt malament.
Què passa? Que se té que gastar un més diners allà en la vivienda? Doncs pues mira, sí.
Val la pena posar-ho abans, claro, i així ja ho tens, però després...
Jo ara vinc d'una obra, per exemple, que estem fent una caseta, una rehabilitació i tal i qual, i hem vist que dalt de lo que és la famosa persiana, està enrotllable i tal i qual, almenys en un tramo d'un metro, la separació del saló respecte al carrer era un tabique del 4.
Quina humitat.
Sí, quina humitat, quina fredor. Es gelaven vius. Ah, és que si mos gelen vius, clar. Normal. Sí. Normal, se tenen que gelar necessàriament. Què passa? Respecte a això, deixar-se les coses en mig, ara, avui en dia, evidentment, nosaltres això ho aïllaríem, i ho aïllaríem amunt a bé, si són condicions de sur o de nord. Tal, però això és ser més car? No, això és fer les coses bé. Clar. I normalment fer les coses bé sempre és més barato.
Perquè sempre.
A la llarga estalvies.
Clar, no, perquè per exemple, si tens una sala en la qual et geles, després comences a utilitzar calefacció a tota potència en qüestió d'uns anys ja t'has gastat 10 vegades el que t'havies estalviat en el seu moment.
I deixes de ser bioclimàtic. Perquè estàs generant encara més efecte hivernacle.
Com a mi, que en comptes de 7, que és 15 centímetres de formigó, me'n van posar 7 al sòtan. Clar. Em deixin a font.
Ah, que bé.
Deixi una font de terra.
De tota manera, el fet d'utilitzar com a etiqueta elements que haurien d'estar presents en tota arquitectura tampoc trobo que sigui una novetat. Vull dir, als anys 20-30 es va parlar molt d'arquitectura funcional, funcionalista, i clar, per la mateixa regla que de tres que tu aplicaves, qualsevol arquitectura ha de ser funcional, perquè si no, per a què? No, per a què fa? Més que sigui merament simbòlica o monumental, però...
Exacte. Bueno, però a lo millor és diferent. El tema del funcionalisme sí que té un sentit molt important dins de lo que és el moviment de l'arquitectura. No? Uh-huh. Dir, fins al segle XX l'arquitectura no tenia una dimensió exacta, ajustada al cas de lo que era la funcionalitat. Uh-huh. Moltes vegades els edificis, salvo les grans infraestructures, els edificis creixien d'una manera sense un programa molt definit. Uh-huh. Tot i que al mateix temps tenien la grandesa de mires de no condicionar-los massa i després ens ha permetit, per exemple, rehabilitar-los. Però sí que hi ha un moment molt concret en la història i està vinculat sobretot al naixement de l'arquitectura moderna. Estem parlant dels anys principis del segle XX, on per exemple hi ha màximes teòriques que diuen, i això és el que se deia que era l'arquitectura funcional, en què la forma seguia la funció. És a dir, determinar la funció, no te tenies que preocupar de quin era el resultat formal del tema, perquè automàticament venia donat. No? I això és el que s'entenia una miqueta com a arquitectura funcional, no? Que pareixia que oblidava la dimensió formal perquè tot ho feia dependir de la funció. La funció era el...
D'ahí derivava tot.
Claro. És a dir, entonces, això sí que és un moment teòric molt clar de l'arquitectura, que evidentment va tindre els seus resultats i que ens ha condicionat fins avui, perquè en alguns casos no ho han aconseguit ni superar. Entonces, això sí que no és una etiqueta, vull dir, això sí que és una voluntat de que aquestes arquitectures se generen seguint un programa, no? Seguint una manera de fer les coses. Perquè bueno, pues, abans se muntava un edifici i el que interessava era més l'aspecte o el caràcter àulic del tema o el que sigui representatiu que el que se feia dins, sí, que més donava el que se feia dins. No sé, el Palau de l'Exposició de València, el que antes era l'Escola d'Arquitectura, un palau neogòtic que se va fer per les recepcions i que quin programa n'hi havia dins? No n'hi havia res, no? Era una qüestió d'imatge, de composar una sèrie d'historietes. Quan després apareix aquesta arquitectura en què la forma deriva la funció, la funció, ja era una vivienda, i la vivienda que té que tindre, un saló, dos habitacions, no sé què, i a partir d'ahí, però el més important era el que se feia dins. Un palau de congressos, què s'ha de fer un palau de congressos? Això. Entonces, aquest moviment en concret, partint de la base d'això, de que determinar era com una espècie de caixa negra, tu li ficaves el problema i brum, automàticament teixia la forma de l'edifici, teoria, pura teoria, no? Però que, des de luego, aquesta manera de veure sí que ha tingut una rellevància històrica important.
I dius que en algun sentit no està superada avui dia, o en part sí, en part no.
Ho diria des del punt de vista que aquest tipus d'entendre l'arquitectura ha generat peces d'una potència tremenda, que són quasi com a referents per a la història, no? Per als estudiants, que comentàvem abans. No? Són coses que n'hi ha que conèixer, n'hi ha que entendre-les de nou, entendre-les en el moment que se van fer, perquè tots els mites, és a dir, potser reproduir-los avui no tenen ningú sentit, però en el moment en què se van fer són moments on la cultura una miqueta se cristal·litza. No?
Han fet avançar, diguem.
Han fet avançar tot el que és la disciplina, efectivament. Això és la qüestió. Bueno. En aquest sentit ho diria, que ens han superat. No?
Sí.
Jaume, sabem que sents admiració per un dels artistes plàstics valencians més notables, però al mateix temps injustament oblidats, el ceramista i pintor Manolo Safont.
És cert.
Quins tres destacaries de l'obra d'aquest artista? I si pogueres comentar-nos algun projecte arquitectònic en què intervé Manolo Safont.
Uf, pues sí, és cert que tinc molta admiració per Manolo, efectivament. Crec que és un exemple dels que tantes vegades ens ocorreix, no? Que no som suficientment capaços de valorar lo nostre d'alguna forma, no? I l'obra de Manolo, pues, no sé, jo sempre he admirat l'obra de Manolo, la seva coherència ideològica i personal, no? És a dir, ha sigut una persona que ell ha viscut de la manera que ell havia decidit des del primer moment fins al final sempre ha portat aquesta manera de ser i de treballar amb els amics, amb les persones, en tot, no? El seu compromís en la seva terra, ell ha viscut sempre a Onda, ha sigut una persona absolutament significativa. Ell vivia al costat del barri de la Moreria i era interessantíssim sempre visitar-lo, no? Perquè vivia en un xaletet rodejat de vegetació, meitat en el camp, meitat dins de la ciutat, i pues, tu entraves allí, te recibia el seu gos, passaves per baix de la senyera, que ell ha tingut allí des dels anys que aquestes coses ja no se ficaven, perquè ell era ell, i punto, i poco más, no? Entraves des d'un taller que estava tot ple de coses, allò de l'objecte trobé, no? En el cas de Manolo era pràctica habitual, ja anaves en ell pel món i ja anava replegant coses, no? Replegant coses que després ell les manipulava, no? I aquestes coses que ell havia deprès, però que formen part de l'essència més forta de totes les vanguardies, no? De fet, és un artista pues que a lo millor si no haguera nascut en Onda i no fórem nosaltres com som, pues estaria pues, al nivell de Pollock o Francis o de Kooning, perquè és un mago de l'abstracció, no? De l'abstracció pictòrica, que ella, a més, en més dificultat, pues, pinta en algo tan difícil com és la ceràmica, no? Que és com si diguem la tercera volta. Avui té un museu, en Onda, té un museu en la seva ciutat, perquè que menys, no? Perquè ell se... En fi, jo evidentment sóc molt admirador d'ell, podrem estar hores i hores parlant perquè la seva figura és tremenda, no? Li han dedicat un museu que fa temps li van negar quan vivia.
Sol passar.
Perquè resulta que no tenia ninguna titulació, no? Això és aixina. Nosaltres, la nostra societat és aixina de cruel. I quan havia fet... sabeu que a finals dels 60 pues, n'hi ha un canvi tecnològic important dintre del món de la ceràmica, Onda sempre ha sigut un lloc importantíssim, n'hi ha una relació tremenda entre la ceràmica de Onda i la cultura europea d'entreguerres. En els anys 60 aquesta fase productiva fa crisi, se canvia radicalment la tecnologia, les fàbriques se reequipen i Manolo fa una tasca tremenda d'anar arreplegant cada fàbrica que anava caent, els estocs que li quedaven, les soculaes que podia recuperar de lo que enderrocaven, les trepes que tenia, tot aquest material era com una espècie de formigueta, el mateix que feia ell en el seu estudi, anava fent en el seu museu, arreplegant, i ara tenen allí un fons impressionant, no? És a dir, això acompanyat, a més, d'una actitud i d'una manera de fer plàstica que, bueno, Manolo és que era molt especial, però Manolo avui en dia no té obres expostes en el Museu de Cuenca, on està tota l'abstracció espanyola. La vida és així, vull dir, perquè no conduïa. Li va cridar Fernando Zóbel, que li portarà obra, però estem parlant dels anys 60, dificultats per arribar a Cuenca, no conduïa, no va trobar, tal, allò de deixar-ho fer, Manolo no va presentar i no forma part, per exemple, del tema del Paso i totes aquestes corrents i tots aquests moviments. Són coses que ara sonen una miqueta, però posem-nos en aquella societat i en aquell moment, no? Però que té una importància tremenda. I me preguntes de coses i d'obres de Manolo que hagin tingut relació amb l'arquitectura. Era una persona absolutament sensibilitzada en l'arquitectura. Ell, parlant d'arquitectura, disfrutava, i va portar una tasca de defensa de Onda a muerte, front a les promocions que anaven a fer-se i tal, no? I n'ha fet moltíssimes. De la seva dimensió de l'obra muralista integrada en l'arquitectura és molt important. Ha fet gran quantitat de murals per a col·lages públics. Recordo el de Villarreal, per exemple, que està així precisament a Onda. O en Arxioficis, per exemple, en una obra de Paco Grande. Pues, murals. Jo, vosaltres vam tindre, vosaltres me referís, Fernando Saragossa, meu soci, d'abans, i jo vam tindre la sort de comptar amb ells en dos casos. Vam fer una vegada una plaçoleta en Almassora que ens va... Vam cridar una miqueta pues, per a fer allò de la senyalètica, no? Ficar-li el nom de la plaça, es deia Botànica al Duc, i Manolo ens va entregar una peça de 80 per 80 en el nom de Botànica al Duc. Bueno, això sabia mal, donava pena posar al carrer, no? De dir, hosti, però tio, però si això és una meravella, no? I sobretot en ell vam contar, havia citat abans el tema de l'Impiva, no? Del concurs que van guanyar. Allí se va fer una tasca, jo crec que molt interessant, no? Jo l'he viscuda en primera persona, que és pues, treballar conjuntament amb Manolo per a muntar un mural. Era un mural en el despatx del conseller, el conseller d'Indústria. No? Entonces, pues, tenia que tindre una miqueta significació i al mateix temps... Pues... Entonces, va ser una cosa interessantíssima perquè vam muntar-li, vam fer un fons de formigó vist i Manolo se va encarregar un poc de decidir un poc la cromaticitat que li donava a les coses que nosaltres li havíem preparat com una espècie d'empremtes ficades dins del formigó que ell havia fet unes peces que després tindria que acoplar, no? Però tot això mesclat en una... l'action painting, però fet una miqueta en qüestió volumètrica, no? S'havia preparat un fons, ell estava decidint quins eren els colors, se'ls havia fabricat, però fins a l'últim moment, que a més li vam ajudar nosaltres, pues no vàrem tindre clar ni ell mateixa quin era l'acabat plàstic d'eixa obra, no? I bueno, però això és una situació absolutament meravellosa, no? De la col·laboració o de la intersecció entre les arts, però no en plan teoria, sinó en plan realitat, no? D'estar ahí. I vos tinc que dir que ese mural del que parle, pues, lamentablement, crec que ha sigut hasta la pròpia conselleria que l'ha destruït.
Vaja.
No existeix. Sí. És a dir, sí, és aixina de...
Què fa?
És aixina de clar, no? Això dic que és un dels exemples on la nostra societat no està a l'altura de lo que...
No saben mirar.
No saben mirar, no saben mirar. És una qüestió...
Caram.
Tremenda.
Per favor.
El cas de Manolo és un cas... Jo tinc una... Evidentment, estic parlant d'ell i estic traduint una certa afectivitat que en el seu moment vaig tindre respecte a ell, no? Però afectivitat, a part, és una persona a rescatar completament. Perquè pense que... Avui, que són moments de crisi i totes aquestes històries, la indústria ceràmica, que bueno, a nivell de Castelló jo crec que ho està fent molt bé i està pues, no sé, involucrant-se en el món de l'arquitectura, va haver un període de temps que els ceramistes a nosaltres ens veien com uns bitxos raros, no? Una cosa de que com si fórem quasi l'enemigo. No? I avui s'han donat compte de que evidentment no, i el món de l'arquitectura pues, està absolutament vinculat. No? Pues jo crec que també tenen que fer un esforç de que a lo millor es fes diferencials de... d'eixa ceràmica que se té que fer així, pues té que partir d'eixa lectura, no? D'eixes persones que han estat un poc tan vinculades, perquè ell tenia defectes musculars d'haver treballat en els forns, no? Quan ja no eren els robots els que entraven les coses al forn, sinó que eren les persones que tenien que espentar. Però eixes formes o eixa plasticitat o eixa manera de treballar, jo crec que són els propis ceramistes que tindrien que recuperar-ho d'una manera tremenda, no? Perquè són... És una fita de referència importantíssima. Bueno, m'ha enrotllat. M'has tocat el punt dèbil i m'ha enrotllat d'una manera...
Queda pendent un altre programa sobre Manolo Safont. Ja ens ho has promès a des.
Sí, sí.
Has de complir.
Estaria encantat.
Moltes gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Jaume.
I ara us deixem amb Dep, un grup musical català nascut el 1999 a Manresa i que ha guanyat al llarg de la seva experiència nombrosos premis de la revista En The Rock.
Trobar pau mai no ha estat senzill. Tanta evolució no ha aconseguit respecte per tots els pobles. El temps no sembla haver curat totes les ferides que durant anys han patit els qui mai manen. Per què no podem passar full a la història? Per què no podem viure
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Ser del món, de Dep, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules bastida i absis, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Jaume Prior al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
Per tal de rehabilitar un edifici, se sol emprar una bastida pesada que es caracteritza per tenir una safata ampla de gran capacitat de càrrega. La recent reforma de l'entorn de l'Església del Salvador de Borriana permet al visitant gaudir, des de l'exterior, de la bellesa i l'harmonia de l'absis d'aquest temple, d'estil gòtic primitiu amb elements romànics.
Pel que fa al mot bastida, ve del germànic bastian, que vol dir teixir o trenar. En el context de l'arquitectura es refereix a la construcció provisional feta amb taulons o tubs de ferro que suporta plataformes de treball per a fer accessibles als obrers els indrets o llocs on han de treballar. Recordeu que no heu de dir el barbarisme andami. Pel que fa al mot absis, és a les esglésies la part que s'obri normalment al fons de la nau central, on sol haver-hi el presbiteri i l'altar. Fixeu-vos que hem d'evitar el barbarisme àbside. I ara us convidem que penseu què vol dir aquesta frase feta en valencià. Escoltem Toni novament.
Quan era xicotet, no parava mai quiet. Ma mare sempre em deia que no em caurien les teules damunt.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem. Aquesta frase feta, no caure a algú les teules damunt, es diu quan una persona es passeja molt o que està poc de temps dins de sa casa.
I ara us deixem anglissando, un quartet barceloní que s'allunya del patró del pop-rock català i connecta amb les sonoritats i els plantejaments del pop intimista anglosaxó.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar a Tari de Glissando, donem pas a l'apartat de Preguntant, es va a Roma? Avui parlarem del ceramista Manolo Safont. Toni?
Manolo Safont entrà d'obrer als 14 anys en una fàbrica de ceràmica del seu poble, Onda, a la Plana Baixa. La seva afició envers la pintura el menà a aplicar-la meticulosament a la ceràmica per aconseguir taulells amb sabor de gravat o de fotografia. A Safont, però, l'oprimien les cadenes i va haver de trencar-les. Si no haguera sigut així, avui Safont fora un artista consagrat, un artesà consagrat, i no un artista universal. Un dia va decidir desfer-se dels encàrrecs i el 1952 bastí el seu taller, que no tingué forn fins al 1984. Aleshores, es dedicà a aplicar la ceràmica a l'arquitectura, però es cansà aviat i sorgiren els seus quadres ceràmics. La seva evolució ha estat una marxa oscil·lant entre la figuració i l'abstracció, una lluita constant a la recerca de la matèria i el color, en què el resultat final l'ha condicionat sempre el foc. Als anys 60 es decideix abandonar qualsevol traç figuratiu, que només reprendrà per fer de la seva obra una crítica social a la dictadura franquista. Des d'un principi, declara, m'he sentit un obrer, he estat al costat de l'obrer, he comprès la necessitat del feble, que és qui sempre perd, i tot això ho he palesat en la pintura. I afirma també, amb rotunditat, estic programant la llibertat a totes hores, en les meues creacions hi ha sempre una xicoteta violència. La llibertat no m'arribava, i aquest desencís s'ha traduït en creativitat i en una lluita de domini damunt la matèria. Malgrat les opinions dels crítics que es decanten per definir-lo com a pintor o com a ceramista, el mateix Safont es considera com un ceramista que pinta. Per damunt de tot, diu, em sent ceramista, però he tingut una vocació de pintor de secà, perquè no mai he eixit de casa. No he fruit de la vida, he fruit del meu treball, i no en tinc prou hores. I conclou, no hi ha muses ni res, el treball és qui t'allissona, i això no hi ha cap escola.
I la pregunta d'aquesta setmana és, com hem dit, Manolo Safont nasqué i va viure a la ciutat d'Onda. Un altre dels fills il·lustres d'aquesta històrica localitat de la Plana Baixa fou el darrer emir de Valencilla, és a dir, l'últim rei del regne islàmic i àrab de València, que regnà durant 10 anys fins que, en fracassar la seva petició d'ajuda a l'emir de Tunis contra l'atac de Jaume I, es va veure obligat a capitular davant el monarca cristià. Podeu dir-nos el nom d'aquest últim emir de Valencilla? Repetim la pregunta, pareu atenció. Com hem dit, Manolo Safont nasqué i va viure a la ciutat d'Onda. Un altre dels fills il·lustres d'aquesta històrica localitat de la Plana Baixa fou el darrer emir de Valencilla, és a dir, l'últim rei del regne islàmic i àrab de València, que regnà durant 10 anys fins que, en fracassar la seva petició d'ajuda a l'emir de Tunis contra l'atac de Jaume I, es va veure obligat a capitular davant el monarca cristià. Podeu dir-nos el nom d'aquest últim emir de Valencilla? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim l'adreça, caf-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntàvem la localitat valenciana on es va ubicar la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana. I la resposta correcta és la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana es va ubicar a la localitat de l'Alcora, a la comarca de l'Alcalatén, per iniciativa del comte d'Aranda, un noble aragonès afí a les idees il·lustrades que era també el senyor d'aquesta localitat valenciana. La Reial Fàbrica va tenir una edat d'or al segle XVIII, tot i que va continuar funcionant fins que poc abans de la Guerra Civil, dels anys 1935 al 1939. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Carles Cambrils Rodríguez. Ja ho saps, Carles, quan vulguis pots passar a replegar el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent en una nova edició de Plèiades.